La suma era 2 + 2. El resultat era 4. La pregunta era qui és? La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta aixeca el braç. La classe era 9. El mestre era 10. El vàter era al fons. La merda era l'entrada. Els amics érem tots. Els enemics érem tots. Els diplomes eren grocs. Els diplomats eren verds. El Crist era de fusta. Els cristians de cartró. Els pupitres eren bruts. Els que sèiem eren pobres. La regla era per la mà. La mà era per tancar-la. El càstig era sever. El castigat era pora. La missa era molt seria. Els assistents no ho sabien. El capellà era vell. Els nens tampoc no ho sabien. Els corredors eren llargs. Els que corrien fugien. El rellotge era bonic. Les hores eren llargues. L'ensenyança era com era. Els ensenyats el que som.
Passen 8 minuts de les 11. Avui potser entrem una miqueta més tard en aquesta secció setmanal amb l'equip i amb els amics de Vinzeum, però és que la cançó que avui ens han dut s'ho valia i estàvem tots aquí a l'estudi una miqueta més, una miqueta més. Jordi Ribas, bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya la Sílvia Amigó, tècnica del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Qui ha triat la cançó, el Jordi o la Sílvia?
Tots dos.
Sí? Us hi va haver d'acord.
Unanimitat.
Sí, totalment. Perquè venim a parlar de l'Escola Republicana i aquesta cançó és l'antítesi de l'Escola Republicana i d'alguna manera estimem l'Ovidi. Ens agradava molt aquesta cançó pel que té de crítica i de tristor també. Que venim a parlar o a reivindicar aquesta escola prèvia, no? A aquest moment tan fosc que hem viscut tots i sobretot els nostres pares i germans, doncs ens semblava que era molt oportú. Per tant, el tema que ens porta...
L'Escola de la Ribera.
L'Escola de la Ribera.
Avui parlem de l'Escola Republicana, de la tècnica Freinet, perquè acaba d'obrir portes a la Capella de Sant Joan, la mostra Desenterrant el silenci, que es complementa amb l'exposició sobre la tècnica Freinet al Penedès, que des de fa uns dies podem visitar a Vinzeum.
Sí, és aquest programa conjunt que, no, que hem treballat amb el Servei de Cultura i que ens portava a obrir 2 exposicions complementàries. La del Vinzeum, d'alguna manera, seguia l'estela de la del Sergi Bernal, que es va inaugurar el divendres passat, i que avui és la protagonista. I per això també ens va agradar com, no, reconèixer la figura del mestre Benalles, que d'alguna manera és el primer, potser, mestre reivindicat en aquesta tècnica, i el Sergi ens ho explicarà molt bé, que ens porta doncs, també a descobrir que al Penedès hi ha molts mestres com en Benalles i molts mestres republicans que feien servir la tècnica Freinet.
Saludem el Sergi Bernal, responsable d'aquesta mostra i autor de la 30ena de fotografies que ara trobareu a la Capella de Sant Joan. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bon dia, Sergi.
Hola, Sergi.
Hola, què tal?
Antoni Benages, el mestre que va prometre el mar. Ens presentes aquesta figura que centralitza l'exposició?
Sí, doncs és un mestre d'escola de fa 80 anys i que explica doncs, el que era la seva concepció d'escola per ell i era tot just tot el contrari que va passar i que ens deia l'Ovidi fa poc. Doncs, les misses sèries, el càstig severe, el capellà vell i les hores es feien llargues. Ho van trencar tot. Aquells nens no van poder veure el mar, però nosaltres tampoc el vam poder veure. És una història de memòria, però és una història també d'educació, perquè qui van represaliar va ser un mestre republicà, català de Mont-roig del Camp, que feia dos cursos que estava a la petita escola de Banyolos de Bureba, a Burgos, i que ja estava posant en pràctica doncs, una tècnica educativa que venia de França, una pedagogia, la pedagogia Freiner, que ja havia posat en pràctica el pedagog Celestin Freiner, que a Catalunya hi havia també estava molt implantada també, era el bressol Lleida, però també s'estava implantant el Penedès, a la zona del Garraf, Barcelona, i és una història doncs, que acaba, per una banda té és una història bonica de vida i d'escola, d'educació amb llibertat i posar impremtes a l'abast de la imaginació i de l'infant, però després una història que és d'on surt, és la història que surt a peu de fossa fa 10 anys, a l'agost de 2010, mentre que feia unes fotografies a una fossa de represaliats l'any 36 a Burgos, algú passa per allà dient que ja està el mestre al seu poble i apareix la història d'Antoni Benages. Així comença tot, i així és el que presentem a la Capella Sant Joan.
I dèiem que és el mestre que va prometre al mar. Aquesta és una promesa que va fer als seus alumnes i que no va poder complir, oi?
Sí, l'Antoni Benages, doncs, aquesta tècnica educativa Freiner, doncs, tenia una particularitat que era posar a l'abast, convertir l'aula com a una petita impremta, amb premsa escolar, amb linòliums, amb un linòlium on feien el gravat, que molts de nosaltres encara ho vam poder fer quan anàvem a escola, i feien diaris escolars, si s'intercanviaven. Els d'Olèrdula o els de Vilafranca arribaven a Banyuelos i els de Banyuelos arribaven a Vilafranca. El cas és que entre els 13 quaderns que va fer aquella escola, en dos cursos, hi ha un publicat el 9 de gener de l'any 36, que es diu El mar, la visió d'uns niños que no l'han vist nunca. I aquest quadern doncs, és un exercici d'imaginació de què és per uns nens d'interior, que és per ells el mar. I algun d'ells, doncs, com el Baldomero, el tinc davant, no tinc tan bona memòria, diu el Baldomero, el mar serà muy hondo, serà de hondo como dos veces la veleta de la torre y tendrá 2 metros de largura. I aquesta reflexió es va publicar en un quadern escolar de l'any 36. I el nen es va quedar tan ample, i el mestre igual. Perquè era una tècnica que d'alguna manera no era per fer nens sabelotodos i nens ben educats. I d'alguna manera una tècnica que donava les possibilitats de que el nen expressés, que ho fes bé o malament, després ja es veuria, però cobrís l'ànima i expliqués el seu món interior. I amb aquests quaderns ho aconseguien. I aquest mestre, li diem Antoni Benages, el mestre que va prometre el mar, perquè en aquest quadern hi ha una altra nena, la Lucía, que també torna a dir que el mar debe ser muy ancho, muy grande y muy largo. Yo no he visto nunca el mar, y el maestro dice que iremos a bañarnos. O sigui, que aquesta promesa la veiem en un quadernet que conservava la família Benages, allà de Mont-roig, sort de la família Benages, que han conservat tots els quaderns. A Burgos es van cremar la gran majoria. I ho diuen els testimonis que hem pogut doncs, entrevistar els últims anys, s'han anat morint els últims anys, per desgràcia, però era una promesa que estava, i ens diu també la família, que havien organitzat una casa que tenen allà a les pobles per acollir uns nens aquell estiu, però aquell estiu no va haver, el viatge va quedar truncat, no va haver somni, i aquests nens, doncs, de la nit al dia van perdre un mestre i una possibilitat d'una infantesa feliç somiant al mar.
Sergi, aquesta història tan potent que ens commou des del primer moment que la coneixem, com t'arriba, tu? Perquè fa molt de temps que has sigut sí, quasi com l'ambaixador del mestre Benages a Catalunya i al món, quasi.
Bueno, sí, clar. A mi tota la vida m'ha agradat fer fotografies i aquell estiu estava fent fotos en aquella fossa sense coneixement de tècniques Freiner, sense coneixements de que en aquella fossa podia haver un mestre, I em vaig plantar allà perquè la Societat de Ciències Aranzadi, que són el Paco Echevarría, la Lourdes Errasti, que són forenses i arqueòlegs que exhumen fosses de represàlies l'any 36, obrien aquella allà. I jo havia possibilitat, d'anar-hi i documentar-ho, i em vaig plantar allà. I l'últim dia, jo havia marxat, fins i tot, l'últim dia passa una persona per la fossa, que era un veí del poble de Banyuelos, on estava aquest mestre, dient que ja estava el mestre al seu poble. El dia següent em trucaven familiars dient-me, ha passat una cosa important, un paisano tuyo està en esta fossa, és un maestro, i mentre que m'estaven dient allò, se llamava Antonio Beneigas. Era de Barcelona. Clar, és que a Benaiges...
Costa.
Pots dir Benaiges, com diuen allà a Burgos,
sí.
Però d'alguna manera la memòria és un xiclet. I, clar, amb el tema dels noms, doncs, deien Beneigas, deien... O sigui, que era una cosa que s'havia anat deteriorant. Una imatge nítida, doncs, s'havia començat a, doncs, a esborrar. I quedaven quatre exalumnes que se'n recordaven, la família, i parar de comptar, perquè els mestres companys ja havien mort tots a l'exili o a la seu exili interior. Però va ser així, va ser a peu de fossa on torna a sortir la vida d'aquest mestre. Amb molta força, perquè aquest és un treball cooperatiu molt gran. No només hi ha l'exposició que tenim aquí a Vilafranca, hi ha un documental que projectarem aquí a Vilafranca també, hi ha un parell de llibres, hi ha moltes coses, però és molt, una història molt cooperativa, des d'una persona que li fa un poema a una altra que li fa un quadro. D'alguna manera és com un agraïment pòstum 80 anys després, el que ha passat amb aquest home.
Sí, jo volia remarcar justament, no, aquest inici del treball del Sergi, justament les fosses, no? el seu interès per retratar, doncs, les exhumacions, doncs que la mateixa capella de Sant Joan, el que és una gran fotografia a escala d'una fossa, doncs té un protagonisme molt essencial, no? Més enllà, doncs, de la història d'Antoni Benaiges, doncs aquest treball de recerca, i potser sí que en el muntatge de la capella vam tenir molt present que, cert, que estem mancomunant aquest projecte d'Escola i República amb Vinceum, i ens ve molt de gust perquè, és, com diu el Sergi, tot el que és el treball en col·laboració creix, s'expandeix i arriba a més gent. Però sí que és cert, doncs, que el tema de la fosa, que és l'origen del treball del Sergi, doncs té una presència impactant a l'entrar a la capella. No, Sergi?
Sí, clar, la capella de Sant Joan és un aparador... És preciosa. És una església gòtica, una capella gòtica preciosa, amb la seva verticalitat, i que tal com entres et trobes aquella fotografia de 5 metres dels nens... I que quan creues aquella fotografia entres a un altre món, entres al món de les fosses,
exacte,
entres al món dels desapareguts, però també a un món dels familiars del mestre i dels exalumnes que expliquen una història.
Per mi, d'alguna manera, entres amb la promesa, no? T'espera la promesa quan entres a la capella, però no la pots creuar en aquests moments, però la creuaríem i ens trobem amb la dura, duríssima, tristíssima nostra realitat. I bé, la veritat és que ja va anar molt bé el dia de l'obertura, molta gent encuriosida i amb moltes ganes, i conmou a tothom que la visita.
És important. Sí. Nosaltres, clar, moltes vegades quan vam estar els 8 dies, s'han fet 2 obertures en allà, a los Montes de la Pedraja, es van treure 135 esquelets, però quedaven això. Les fosses estan als llocs. La gran majoria, moltes s'han perdut amb les obres públiques, amb l'ampliació de ciutats i urbanitzacions, moltes s'han perdut. Mm-hmm. Però aquí ja se queden, continuen a llocs, moltes vegades, que continuen llocs amagats, i a los Montes de la Pedraja, tot i que està tocant el camí de Sant Jaume, totes aquelles fosses, doncs queden amagades. I la meva intenció era poder exportar i poder portar una fossa comuna, d'assassinats l'any 36 per les seves idees polítiques, doncs a diferents ciutats, a diferents viles, i que sobretot allò no són romans ni són fenicis, allà són persones republicans que no van tirar un tret, però les seves idees doncs eren republicanes i d'esquerres, però sobre, bàsicament republicanes, estaven per la lligat republicana, van acabant allà i encara hi ha familiars que els busquen.
Quan dius exportar, vols dir a través de la fotografia, no?
Sí, 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 a partir de la fotografia, de plantar, com hem fet a la capella de Sant Joan,
una gran
doncs, la reproducció, una gran imatge de 8 metres per 2 de lo que va ser aquella exhumació allà a Burgos l'any 2010.
A banda d'aquesta imatge imponent que ens saluda quan entrem a la capella, què mostren aquesta trentena de fotografies?
Inicialment aquesta exposició era una exposició fotogràfica, però a mesura que anava creixent, perquè clar, aquesta ha passat per 57 sales, no, 56 sales abans d'arribar a Vilafranca. S'ha mogut molt i hem anat fent moltes coses en paral·lel, de troballes que anàvem fent, i sobretot fèiem més atrezzo des d'un cargol de mar que t'explica la història, tots els poemes, que són una joia, aquest petit quadernet que es diu El mar, la visió d'unos niños que no l'han visto nunca. Són 12 poemes, però són 12 escrits, reflexions de criatures. Les tenim que surten d'un cargol de mar. Un cargol de mar, hi ha una veu infantil que et va llegint El mar serà, el mar serà. I això, per una banda, va sortir una idea de la meva filla, l'Ariadna, que mentre pensàvem en una altra exposició que vam fer al Museu Marítim el 2018 i que va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona en Educació el 2019, doncs aquesta vam pensar, hi havia cèntims en aquell moment, perquè era una exposició que pagava el Memorial Democràtic i Museu Marítim, i ja no era una exposició de fotografia, sinó que podies inventar-te doncs, qualsevol cosa que expliqués una història. I en algun moment vam pensar, ostres, una gran fotografia del mar, amb miralls a les vores, que et posis davant d'aquella taula i que només es vegi mar, i amb les onades, i agafar aquest cargol de mar i que et vagi recitant una criatura que és per aquells nens de Burgos, al mar. Que dius, com és possible, aquestes criatures que van viure en blanc i negre, com és possible que cap d'ells ens digui que aquest mar és blau? Et diuen que fa 3 metres de llargària? Et diuen que és com la dues vegades la veleta de la torre del campanar del seu poble? Cap d'ells diu que és blau. Però tots s'escopien i alguns diuen coses increïbles, de que l'aigua del mar deu ser més calenta que la dels rius. Però què m'estàs dient, criatura? Saps com és possible que sàpigues aquestes coses? Perquè d'alguna manera era un mestre que hi havia un nen que deia que estava a Pamplona, al mar, i van fer, amb aquesta història d'aquesta criatura, 3 fulles. Quan vaig estar a Mèxic el 2013, juntament amb el director del documental, l'Alberto Buglé, vam poder veure una escola freinetiana inaugurada i fundada per un exiliat que encara feien servir la impremta. I vam veure la dificultat i el procés que era composar una pàgina, imprimir-la, seleccionar el text. Bueno, era un procés molt llarg. I després aquí a Banyuelos, als anys 30, amb la malmesa economia d'un mestre i d'una escola de poble abandonat, perquè aquell poble, igual que tants altres, estava deixat de la mà de Déu, que no tenia ni carretera, ni aigua corrent, ni electricitat, ni telèfon, estaven totalment allà, deixats a les lomes, abandonats, però feien uns quadernets que anaven de poble en poble i que gràcies al servei de correus arribava a escoles de Cuba, arribava a escoles d'Argentina, de Bèlgica, i després del Penedès i del Garraf, i del Bages, i de Barcelona, i de Palma de Mallorca. O sigui que d'alguna manera, era doncs uns nens que d'una petita escola que tenien la seva importància i sobretot el seu empoderament. És important el que tu posis. Ho posarem i farem un llibre amb això. I farem un llibre en un poble semianalfabet. Sí, que d'alguna manera era...
El mèrit és impressionant.
Sí, d'alguna manera la figura d'aquest mestre com a punta de llança de la república, portar la modernitat d'aquests pobles deixats de la mà de Déu, pobles doncs, on el conservadorisme, on la religió tenia molt de poder, d'alguna manera aquests mestres representaven la modernitat i volien fer una societat moderna amb gent crítica, amb gent formada, els ciutadans de la futura república i els ciutadans de la futura de la república del demà, que encara s'estava fent aquella segona república que van derrocar amb les armes amb una pistola a la mà.
Sergi, estaríem hores i hores conversant amb tu. Ens ha commogut aquesta història i l'exposició Desenterrant el silenci és de visita obligada. Un plaer estar aquesta estoneta amb tu. Cuida't.
Ens retrobem,
sí,
Sergi.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, Sergi. Adéu-siau. Una abraçada.
Fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.
Vagi molt bé. Merci.
La resposta era Déu. La consigna era pàtria.
Sílvia, el Sergi ens parlava d'aquest documental que hi ha ganes de projectar
a
Vilafranca.
Sí, moltes ganes.
Ara és complicat, no?
Ara és complicat. De fet, ja vam decidir de posar una data bastant enllà, que es projectaria a Vinceu amb el 17 de març. Confiem en que pugui ser. També és cert que tal dia com demà s'havia de presentar el llibre a la biblioteca, que no podrà ser de moment. Hem buscat una altra data, el 4 de febrer, que també potser s'haurà d'anar ajornant. Però bé, l'important és que els documents hi són. El Sergi ha escrit, el Sergi ha fet l'exposició, el documental està fet. Tard o d'hora ho podrem llegir, ho podrem visionar, ho podrem presentar. I penso que el gran regal, si es pot dir d'alguna manera, és que ho tenim. Tenim aquests materials, els podem tocar, els podem veure, ens podem commoure. I com diu un dels quadernets que, ho sento, però l'he de citar, no de memòria, però sí la frase final d'un dels nens que narra una excursió al camp amb el mestre i que cauen i el mestre porta el gramòfon i escolten i al final diu «El maestro dice que esto es salud». Jo, la veritat, no és que no tinc paraules. No es pot dir millor. I jo personalment he muntat moltes exposicions, porto ja molt temps en el programa d'arts visuals de l'Ajuntament. Em costarà superar la commoció d'aquesta història, em costarà.
És molt potent.
Em costarà molt.
Què proposeu, què recomaneu? Quina de les dues, Vinceu-me la capella, fem primer?
Jo crec que tot
és indistint,
però...
Sí, s'han de fer totes dues.
S'han de fer totes dues. I és cert que la capella és molt lluminosa, perquè tot passa, no?, abans de que això s'acabi. I, per tant, aquesta història dels nens al Penedès és molt bonica i molt brilla molt. I la de
l'altra capella, la capella de Sant Joan.
Doncs, com explicava el Sergi, és fosca i és dura i ens recorda, no?, la història d'aquest país que, no?, que ha fet ferida i que encara dura, no?, encara supura, si es pot dir així. I, per tant, depèn de com estem d'ànims, potser val la pena començar per una o per l'altra, però es complementen molt bé.
De fet, deixem ja fer un apunt final, que enguany la jornada que sempre fem al claustre de Sant Francesc, que l'any passat es va haver de suspendre, serà sobre la figura de Dolors Piera, una mestra nascuda a Lleida i que justament va implementar Freiner al Penedès.
O sigui que dona nom a l'escola de música.
Ah, exacte. No. Dolors Piera, eh?
Dolors Piera, perdona.
Sí, sí.
A una escola.
A una escola de primària, sí, sí.
En parlarem, també.
I tant, ja arribarà.
Jordi Riba, Sílvia Amigó, moltes gràcies. Fins aviat.
Vosaltres.
La jugada era perfecta.